Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser. Després d'unes quantes oportunitats desaprofitades, el Sabadell ha tornat a caure a la zona de descens. És cert que per avaràs general, per una qüestió de diferència de gols, però torna a ser cinquè per la cua i encara rai que la jornada, dins de tot, va ser prou propícia per com pintava, que el Sanse li empata amb dos gols al 90, un 0-2 al Teruel, i que el Lugo aixeca un 0-3 al Sestao a l'Anxo Carro per acabar guanyant 4-3. Però és evident que l'equip ha arribat justet d'efectius aquest últim quart de competició i que contra l'Arenteiro va faltar sobretot punteria per poder puntuar. Els gallecs van tenir una bona posada en escena, no cal negar-ho, sobretot a la primera meitat, però en el còmput general el Sabadell va generar ocasions molt clares com per haver batut com a mínim algun cop a Diego García, el porter dels d'Au Carballinho. No ho va fer, i ara es torna a trobar en aquest vagó de cua quan només queden 9 jornades, i atenció al calendari, que venen emocions fortes. Fuenlabrada, Teruel, Promeses, Cornellà, Unionistes, Nàstic i Tarazona abans de les dues últimes jornades, que ja seran en horari unificat. Pronosticava fa mesos Òscar Cano que tot es decidiria en l'últim minut de l'última jornada, i cada cop més fa la pinta que així serà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar al control de so, encetem aquest primer programa de la setmana de Setmana Santa, una setmana que ens portarà dissabte a Fuenlabrada al Fernando Torres.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Tadej Pogačar ha guanyat la volta amb mà de ferro. L'eslové ha acabat a 3:41 del segon, Mikel Landa, i a més de 5 minuts del tercer, Egan Bernal. Ahir a Montjuïc, a més, va tornar a guanyar l'etapa, aquest cop a l'esprint, per acabar amb un botí de 4 victòries d'etapa i un segon lloc al primer dia. El clàssic de la Lliga F de futbol femení va ser clarament pel Barça, 0-3 amb una gran Graham. L'equip de Giraldez li treu ja 12 punts al Madrid. El Barcelona s'endú la Copa d'Espanya de futbol sala masculí als penals a Cartagena després de forçar la pròrroga contra el Pozo Murcia amb un gol de Catela faltant 3 segons pel final. Va tenir a tot la final, fins i tot una dosi important de polèmica. Victòria de Carlos Sainz al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. L'any passat el madrileny ja va ser l'únic en tot el Mundial que li va treure algun triomf a Max Verstappen. Aquest cop el neerlandès va haver d'abandonar. I en el duel català de la Lliga CB, victòria del Barça a la pista del Joventut de la Penya, 75-93, més de 12.000 persones es van aplegar a l'Olímpic de Badalona. Les portes de l'Hotel Suís ben obertes.
Comenta la recepció.
Escoltarem el postpartit del 0-1 de l'Arenteiro a la Nova Creu Alta en la primera visita dels gallecs aquí al temple amb les declaracions d'Òscar Cano. També tindrem l'empat a 0 a Horta del Sabadell B. Parlarem de waterpolo amb competicions europees, de l'Oar femení i la seva patacada important ahir contra un dels equips que estaven més a baixa la taula a plata femenina, el Benidorm, i entre d'altres coses també de l'Open Lexus de tennis femení.
L'actualitat de la primera ref.
Amb un nom propi, el de Jesús de Miguel, que passa a Pau Víctor com a pitxitxí de la categoria. 16 gols pel punta orellut, 15 per l'exarlequinat. A la part alta del nostre grup, el Depor va guanyar Majadahonda i es distancia juntament amb el Barça Atlètic, que va batre el Cornellà. Per cert, si podeu, reviseu els dos gols de Jeremai, de Peque, l'atacant del Depor, al Cerro del Espino. 55 punts pel Deportivo, 54 per l'equip de Rafa Márquez, pel filial blaugrana. amb 51. Per tant, s'ha obert aquí una escletxa. Venen el Fortuna i un Nàstic que va punxar, que va perdre a casa contra Unionistes de Salamanca. Marca el playoff amb 50 la Ponferradina. La Cultural, primera fora de la promoció, en té 5 menys 45.
A la notícia curiosa.
Anava a dir a la part baixa, perdó, bé, he anat aquí amb paradinha. El Rayo Cué amb 24, la SD 26, Sestao i Teruel 28, 30 el Sabadell dins del descens per diferència de gols i el Tarazona salvat i per mirar els que tenim per sobre, 33, 3 més que el Sabadell. Real Unión, 34, Cornellà i Promeses. I ara sí, aquesta notícia curiosa, escàndol a la Ibercup de Sant Roque, deixant tirats a equips de tot el món. 1.500 jugadors de 100 equips diferents dels 5 continents van viatjar fins a Cádiz per un torneig que finalment no s'ha jugat. L'hem llegit a l'X, al Twitter de Tiempo de Juego.
De quin partit no estarem pendents?
Hearts of Lions contra Viviani Gold Stars a les 4, d'aquí a 3 hores mal comptades, Lliga Ganesa.
I a les xarxes socials.
Loar Gràcia, ahir a X, llegit el comentari a peu de foto de subjectada de forma agressiva a la crònica del diari Segre del partit que vam jugar a Lleida, a saber què hauria escrit el redactor d'aquestes dues imatges del Levante Marni o Art Gràcia, adjunten al peu de foto del Segre i dues fotografies més, un pèl més violentes o més agressives. I pregunta l'Oar, i vosaltres? Només respostes incorrectes.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat que es fa un fart de fer tombarelles, Jacobo González, les germanes bessones Gemma i Mireia Avant i també el punta actual del Sabadell, Manel Martínez.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos qui va ser el millor per a vosaltres del Sabadell Arenteiro. Com sempre, votació oberta fins les dues per dir-hi la vostra a X sense oblidar, sempre ho dic, i encara hi ha algú que no ho fa, l'etiqueta MVP946, aquest hashtag és imprescindible.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 10 minuts clavats per sobre de la una. Entrem en matèria, 25 de març, un nou programa amb el Sabadell. Ja hi tornem a ser dins de la zona de descens després d'un mes sense guanyar, 2 de 12 i un pas enrere el de dissabte contra l'Arenteiro. Després d'aquestes setmanes consecutives desaprofitant oportunitats per distanciar-se, per obrir una mica de coixí, la combinació de resultats aquesta vegada sí torna a condemnar l'equip d'Òscar Cano. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Mira, no ho vam fer el dissabte i, per tant, aprofito ara. I sé que és difícil. MVP del partit per tu?
Doncs no t'ho sabria dir, la veritat. O sigui, em costa pensar en algú que estigués per sobre de la mitjana.
Vols una proposta?
Tira.
A Twitter s'està parlant molt de Marc Domènech, per exemple, de Dome.
Sí, podria ser un dels jugadors destacats. Em costaria molt, eh? Ara també és veritat que hauria de repassar gairebé mentalment tot el partit per tenir-ho amb un punt de justícia. Però sí, podria ser el de Sarrià un dels jugadors destacats del partit del cap de setmana.
Especialment erràtic el Sabadell, amb Bladis, amb Moyano, amb Soto, tenint ocasions clares que no van entrar. Al final, derrota 0-1 en la primera visita de tota la història de l'Arenteiro aquí a Sabadell. 4 jornades consecutives sense guanyar. No es guanya des de l'1-0 contra el Real Unión. I ara, superats, amb els mateixos punts, però per una qüestió fins i tot no de baraix, sinó de diferència de gol general, perquè encara no s'ha jugat a Tarazona, contra l'equip aragonès, i encara rai, Sergi, perquè és que podia haver estat molt pitjor, ja no per els partits que eren, sinó per com es van posar els partits, amb un Teruel que guanyava 0-2 a Zubieta en el minut 89 i que en el 90 anava 2-2, en qüestió d'un minut, i un Sestao River que a l'Anxo Carro guanyava 0-3 i acaba perdent 4-3, fins i tot amb Caixa a punt de fer el 4-4.
Sí, superat de la jornada de dissabte, per dir-ho així, ahir havia d'estar molt pendent el Sabadell d'aquests dos partits que comentes, tant del Lugo Sestao River com del partit del Tarazona contra la Ponferradina. Qualsevol dels dos que no fallés superava el Sabadell, però és que, com dius, durant una bona estona de la tarda tots dos equips estaven fent la feina i a més semblava que amb marcadors prou còmodes, fins i tot en algun cas hauríem dit que podíem haver desconnectat per donar-lo per sentenciat, però finalment el Lugo va capgirar el marcador, no només va aconseguir igualar-lo, sinó que va acabar Sergio Aguza
gran gol,
fent un golaç, per mi és un autèntic golaç, l'obús que es treu el jugador català d'aquest equip de Lugo, però al final aquest 4-3 que bé, que ha fet que només el Tarazona, com dius, superi a la classificació del Sabadell, encara que ara mateix per diferència de punts, això sí, tenint en compte que en qüestió d'unes setmanetes haurem d'anar al municipal de Tarazona precisament a jugar una altra de les finals, de les nou finals que li queden al Sabadell d'Òscar Cano.
Va, anem a parlar una mica del partit contra l'Arenteiro, un partit en el qual el Sabadell va tenir una estoneta de no olorar-la massa, ja estàvem advertits del potencial amb la pilota al peu de l'equip de Javi Rey, i la veritat és que sobretot a la primera meitat va tenir una estoneta, tot i començar el partit amb una ocasió clamorosa al primer minut de joc per Vladis Copotun davant de Diego, del porter de l'Arenteiro, però després és veritat que l'equip gallec va dominar bastant. En canvi, si fas el còmput general del partit, és realment difícil d'explicar, si no és per una manca de pólvora, d'encert, de punteria, digue-li com vulguis, que el Sabadell marxés sense marcar.
Sí, començo pel principi del que dius, perquè és evident que s'havia avisat durant la setmana, potser pel desconeixement general que tenim i perquè sona doncs equip molt modest, que ho és, aquest Club Deportiu Arenteiro. No ens hem acabat de creure tots plegats a l'equip que visitava aquest estadi de la Nova Creu Alta al cap de setmana, un equip que més està vivint en una zona còmoda, en una situació còmoda, virtualment salvat, per tant, gairebé amb aquell punt de tranquil·litat que et dona saber que la feina, la primera part de la feina, la tens pràcticament enllestida, però per contra, el guió va ser una mica l'esperat, aquesta disputa per la pilota, sense renunciar-hi cap dels dos, és cert que va estar més sencer l'Arenteiro, com a mínim, ja va saber portar el partit molt més en el seu guió que no pas a l'equip d'Òscar Cano, bastant més imprecís en aquest sentit, i fins i tot per moments un punt descontrolat, de no tenir el partit massa ben encarrilat, i si a sobre d'això li sumes el gol de Chacón a la mitja hora, doncs encara ho acaba de complicar una miqueta més. Però, per contra, el que diem, tant abans de l'1-0, com del 0-1, com després d'aquest 0-1, el Sabadell va tenir ocasions prou clares com per, ja no et dic allò de guanyar, perquè ara sona fins i tot un punt agosarat quan has acabat perdent la cita, però com a mínim, per haver rescatat un dels tres puntets que han acabat marxant de l'estadi de la Nova Creu Alta. Crec que el Sabadell va fer mèrit i va generar suficientment ocasions com perquè aquest 0-1... No sé si la paraula injust és allò molt manida, molt ocupa, molt feta servir i de tant festa servir l'hem desgastat entre tots, però sí que sent un punt realistes, crec que és un marcador que no fa justícia a la realitat del que es va veure, però en tot cas és el definitiu. Anem a escoltar Òscar Cano. Avui ens quedem amb el tècnic granadí, amb algun dels moments més destacats de la seva roda de premsa, Adri, que va ser prou extensa, la de dissabte en el postpartit davant l'Arenteiro. I ens hem volgut començar a quedar precisament per això, no? Aquest punt d'injustícia per buscar un titular fàcil d'aquest 0-1 final, no? Un càstig massa excessiu pels mèrits que va fer el seu equip segons el propi tècnic andalús del Sabadell.
Yo creo que el resultado es injusto porque recuerdo las que se pasean por la línea de gol, la de Moyano, la de Abde, la de Soto. Es decir, yo creo que el equipo ha merecido por lo menos el hacer un gol, ¿no? Es decir, es muy difícil de hacer tantas ocasiones o rondar tanto la línea de gol y que no acabemos haciendo o marcando por lo menos uno, ¿no? Pero bueno.
De fet, Òscar Cano no només feia referència a aquest últim partit en quant a manca d'encert, de fortuna, digue-li com vulguis, sinó que aixecava una mica més la mirada i deia, ostres, que tu veus els partits que hem jugat en l'últim mes de competició i d'acord, sí, és veritat, no hem guanyat, és un 2-12, però tinc la sensació, deia una mica el granadí, Sergi, que el més normal, per no parlar de justícia, que el més normal és que tal i com els va jugar el Sabadell aquests partits, el botí fos més gran ara mateix.
Sí, 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 perquè és que a més l'equip va mereixer, com diem, en aquest sentit, com a mínim s'ha endut una satisfacció. Queda al final aquesta sensació de que has tornat a caure el descens, que ja anàvem avisats també, i no serà perquè no hem escoltat aquest argument fins i tot quan l'equip havia aprofitat les jornades una mica més, però queda fins i tot la sensació d'això, d'haver desaprofitat quatre jornades en les quals la combinació de resultats, fins i tot en aquesta, Adri, es podria haver tret com a mínim una miqueta de distància, s'havia d'haver posat una mica més de distància respecte al grup de perseguidors. Ho vam dir abans del partit de les Llanes davant el Sestao, va passar abans del partit de la Culto aquí a casa, va passar a Riazor, on el Sabadell va estar a punt de treure un premi major i d'haver aprofitat millor la jornada, i fins i tot, com diem, malgrat aquests resultats que s'han donat, només en cas de victòria, el Sabadell hagués ampliat la distància respecte al grup perseguidor. Per tant, són oportunitats que s'escapen.
Hi hauria afegit també pressió als que jugaven ahir.
Sí, i sobretot perquè queda al final aquesta sensació que ara són 4 jornades consecutives sense guanyar i que has deixat escapar punts, penso sobretot en la visita de la Culto aquí a casa i d'aquest desplaçament a Riazor, en partits que tenies pràcticament guanyats en el minut 90. S'ha merescut una miqueta més? És veritat. Hi ha faltat un punt de sort en els moments importants i decisius? Segurament també, i per Òscar Cano un bon exemple. Són alguns dels desenllaços, insistim, del que hem viscut en aquestes darreres jornades.
Lo hemos hablado antes de empezar el partido, ¿no? De dormir a más 5, ¿no? Podíamos haber dormido, ¿no? Era una oportunidad buena, ¿no? Después de toda la remontada que el equipo ha hecho. Pero sí que es cierto que en los últimos 3 partidos creo que hemos tenido mala suerte, ¿no? Es decir, en el sentido de que el día de la Cultura el partido está ganado, el día del Depor el partido está ganado y al final te empatan, y hoy yo creo que el equipo no ha merecido perder, ¿no? No sé si ganar, pero perder bajo ningún concepto, ¿no?
I en aquest sentit, fins i tot en aquest punt que estem comentant d'haver desaprofitat ocasions i d'haver tingut un punt més de fortuna, és l'únic però, per dir-ho així, que Òscar Cano li posa l'equip al llarg d'aquestes setmanes. Aquest factor de, en una categoria tan ajustada, amb resultats tan sorprenents alguns d'ells, fins i tot algun dels que ha protagonitzat el Sabadell, on els detallets marquen tant i tant i tant el devenir dels partits, pel tècnic granadí és evident que si no vols passar per tantes angoixes com les que intuïm tots plegats que haurem de viure fins a final de temporada, aquest però que li posa als seus homes és això, haver desaprofitat aquestes oportunitats que t'ha donat jornada rere jornada al futbol.
El único pero que podemos ponernos todos, ¿no? Es no haber puesto en estos 3 partidos tierra de por medio, ¿no? Porque, repito, había 2 partidos ganados, los 2 precedentes, y hoy tampoco se ha merecido perder, ¿no? Entonces, bueno, no dice uno, no nos va a caer todo a favor, evidentemente, ¿no? Pero bueno, poder haber conseguido hoy el empate y cualquiera de los 2 partidos anteriores haber ganado uno, ¿vale? Estaríamos hablando de tener 3 puntos más y de estar mucho más desahogado, ¿no?
També et dic, Sergi, al final s'està igualant aquella estadística que deia que el Sabadell en el tram final de partits havia sumat molts punts, i tu te'n recordes sempre de quan te'ls treuen a última hora. Dels que t'arriben a tu a última hora segurament ja no els recordem, però també n'hi ha hagut aquesta mateixa temporada, i sobretot per un fet, Sergi, que és que, si recordes, en l'època, sobretot Bofill, parlàvem molt, però després també fins i tot en els primers partits de Cano, a Pinilla, a Espinyedo, precisament, que deien, buf, que el Sabadell fa mesos que no es posa per davant en el marcador. Per tant, clar, era molt difícil que a tu et remuntessin partits o t'igualessin a última hora, com ha passat amb la Cultura o amb el Depor, perquè és que realment no anaves ni per davant en el marcador, i ara s'ha girat aquest capítol una mica. Però vaja, en tot cas, sí que és veritat que el desencís aquest sí que el regust és agre per això, no, Sergi?
Sí, aquesta sensació de que has tingut punts que ara mateix els trobaràs a faltar, que tant de bo no els trobis a faltar a final de temporada, però que amb una miqueta més de, no sé si dir-li experiència, si saber fer, si que també és fruit segurament de la situació en la qual vius, No podem negar que quan estàs tranquil tot t'acaba sortint més de cara, quan comencen a sobrevolar els fantasmes de perdre allò que ja tens gairebé guanyat, segurament comets errades que d'altres circumstàncies no cometries. Però el que diem, al final et queda una cara o un regust final d'haver pensat que amb una miqueta més, com dèiem, amb una miqueta més d'encert, el Sabadell ara podria estar vivint, no et dic tranquil absolutament, però sí amb un marge més de maniobra que no pas el que té ara, de nou, després d'haver caigut a la zona de descens.
Hem parlat d'aquest llop amb la pell de Xai, aquest Arenteiro que sorprèn per la seva modèstia, però pel seu bon futbol també, pel perfil de jugadors que té. Hem parlat de la primera meitat, hem parlat de la falta de punteria en les ocasions que va generar el Sabadell, anem a analitzar també la segona. Li preguntava dissabte, Sergi, jo a Òscar Cano, que va donar la sensació, o a mi com a mínim, si més no, em va semblar, que en el minut 60 de joc l'equip, tot i la fatiga acumulada, va estar més a prop d'empatar que un cop va fer els canvis després. Van entrar Soto, Nando, Gualda i Manel, i la sensació és que l'equip va deixar de tenir les ocasions que estava generant, amb l'excepció d'un xut d'Abde, crec que va ser l'única que vam tenir en el tram final de partit, però fins i tot que en el minut 60-65 estava com espitós el partit, com que el Sabadell estava jugant com si fossin els últims 80-90 de joc, que no pas al minut 60, no? I no sé, o sigui, a mi em va deixar fred al final de partit, tenint en compte que la segona meitat en línies generals va ser una bona segona meitat per mi.
Sí, donava la sensació que vam anar de més a menys, que en lloc de deixar-t'ho tot pel final i que en aquell llampec final no vas saber treure profit, i en canvi et vas anar aigualint a mesura que arribava el tram decisiu. Per ser justos, va haver-hi una ocasió també de Soto, un xut, en aquest cas, que no va tenir més circumstància ni més ocasió, però per acabar arrodonir, que el Sabadell encara va tenir, com dius, l'adapte potser més clara encara. Però sí que és cert que és una sensació que els canvis aquesta vegada no et van acabar de revolucionar, ben al contrari, en algun cas concret, van acabar de pagar. Però és cert, l'equip no va saber gestionar aquests últims minuts, o no va donar la sensació que sabia gestionar aquests minuts. Dèiem al principi, un punt de descontrol, fins i tot un punt de desordre, que altres vegades pot provocar que pugui passar qualsevol cosa. Aquí un desordre mal entès que no va acabar de servir de res. No sé si és una falta de calma, no sé si és el punt d'equilibri que no va existir. En tot cas, per Òscar Cano, una lliçó que s'ha d'aprendre d'allò que diríem, el que no s'ha de fer si es torna a repetir un escenari com el que vam viure el passat cap de setmana en un final de partit obert com el que va viure l'equip davant l'Arantero.
Es cierto que los últimos minutos nos dejan esa, bueno, pues esa lección, ¿no? Que muchas veces queremos hacer, o los equipos quieren hacer el segundo gol antes que el primero, ¿no? Hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, porque nosotros estábamos saliendo bien de atrás con Carles, con Dome, con Gualda también, con los centrales. La pelota estaba llegando fácil tanto a Calavera como a Toni, y no era necesario acelerar las acciones porque podíamos caer en lo que finalmente hemos caído en muchas ocasiones, que es la precipitación, ¿no?
I això, diríem que també pot respondre, com diem, a tot el patiment que porta acumulat aquest equip en aquesta motxilla, Adri, de temporada, on les coses no han acabat de sortir. Hi ha hagut algun altibaix, pocs alts i bastants baixos, per dir-ho així, en la muntanya russa en la qual viu el Sabadell 23-24, però és evident que segurament part de l'herència que va arrossegar l'equip també explica part dels problemes d'aquest sobre excitació per moments, sobre nerviosisme per moments, sobren ganes, diu Òscar Cano, ganes ben enteses, però sobren nervis, també. I això s'ha de gestionar, diu el tècnic andalús, amb molta més naturalitat si l'equip vol tirar endavant partits com el que es va deixar escapar aquest cap de setmana i els que poden venir en les 9 finals que li queden a l'equip fins a final de temporada.
Es un equipo que ha sufrido mucho, que quiere dar lo mejor a la gente que viene a vernos, y es normal, ¿no? que con tantas pulsaciones se entre en un dinamismo que no controlas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Espero que hayamos aprendido y que, si nos vuelva a pasar, que estemos mucho más calmados, porque en todo ese dinamismo, en todos esos nervios, en todas esas situaciones no estresantes, suele salir victorioso el que mantiene la calma, ¿no?
Doncs a mantenir millor la calma en un últim quart de competició que ja hem encetat. De fet, per ser curosos, al descans de l'Arenteiro entràvem en aquest equador passatge de la segona volta. Pensem, Sergi, de cara al futur. Avui hi ha hagut dia lliure, com venim explicant des de fa setmanes, gairebé tot aquest tram de competició jugant dissabte, i per tant la rutina habitual és entrenament de recuperació diumenge, avui dilluns descans, a partir de demà dimarts a preparar la cita al Fernando Torres de les 4 de la tarda de dissabte sant. Deixa'm dir, per cert, que Sebas Coula no va jugar el divendres en el partit de la seva selecció. Recordem, està convocat en Burkina Faso. Derrota a Casablanca 1-2 contra Líbia en un amistós. Demà, a les 11 de la nit, juga contra Níger el segon partit. Després es reincorporarà la disciplina arlequinada, però vaja, que en els últims desplaçaments ja no està viatjant el porter d'origen africà, i per tant anem amb Froy Leal i amb Hurtola. Dit això, Baena continua amb molèsties al genoll, a Melilla, si tot va bé, en tot cas per Teruel la setmana següent, però per aquesta ho té magre. Baselga, evidentment, tampoc. Recupera estals, però Pau Resta està a una només del càstig, o sigui que Moyano, fins i tot, que va jugar havent-se provat una hora abans del partit perquè està tocat del turmell. Calavera va acabar tocat, però simplement amb fatiga muscular, per tant no hauria de tenir problemes, però estem arribant justets en aquest capítol, eh?
Sí, segurament la majoria d'equips es troben en un escenari semblant, però com el que ens ocupa i preocupa és el Sabadell, ens quedem amb aquesta radiografia que has fet. De fet, l'únic punt positiu, el del Xino Estals, que torna aquest cap de setmana després d'haver complert sanció. Com se'l va trobar a faltar, per moments, segur que...
Ho sospitàvem la prèvia, que passaria
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, el de Poblenou és d'aquells que imprimeix caràcter a la resta i per moments se'l va trobar a faltar en el terreny de joc. Però bé, el que dèiem al principi també, ho va avisar i fa setmanes que ho va avisant, tot i que l'equip es mantenia fora del descens, Òscar Cano, en el sentit que això serà molt llarg, que queda molt camí, que hi haurà moments per lamentar-se com aquesta setmana actual i d'altres per estar una mica més satisfets, que esperem sigui, per exemple, a partir de dissabte que ve, si és que les coses es fan bé al Fernando Torres de Fuenlabrada, perquè tot plegat, cada vegada, i a més ara que s'està apropant aquest desenllaç de la Lliga, fa pensar que tot, com deia Madrid, s'ha de decidir en el tram final.
A intentar levantarnos rápido, sabemos que esto es así, es decir, no está aconteciendo nada que no avisáramos, es decir, esto se va a ir al último partido, al último minuto, porque todos los equipos están apretando mucho, porque es una liga muy bien confeccionada en el sentido de que hay muchos equipos que optan al playoff, no hay una zona media de ningún equipo que se pueda relajar porque está el premio de la Copa del Rey y después pues estamos 6, 7, 8 equipos implicados en el descenso, ¿no? Por tanto, esto va a dar muchísimas vueltas y esperemos que en ese vaivén de acontecimientos salgamos victoriosos y podamos conseguir el objetivo, ¿no?
Tant de bo que sí. Ja aviso que avui a la redacció teníem el Pau Vituri, que avui torna al capdavant del Tribuna Preferent al 7 del vespre.
Avui sí.
El teníem mirant calendaris, no només del Sabadell, que el repassaré ara, sinó de la resta. I ha començat a fer les preguntes de trivial de qui creus que té el calendari més difícil, qui el té més fàcil, qui té més duels directes, etc. Però així com a titular, Sergi, primer... El Sabadell, repasso el calendari perquè en el tram final, a l'últim mes, 3 de 4 estan entre els primers classificats. Veurem si, per exemple, quan arribem a Lugo en l'última jornada, si estan jugant alguna cosa o no, però sobre el paper 3 de 4 sí que estan de la meitat cap amunt, però les pròximes jornades són pràcticament totes duels fratricides contra rivals directes. El Fuenlabrada, home, si el guanyes et col·loques a 5, però ja voldríem estar amb els 38 punts que té l'equip madrileny. Però és que després és Teruel a casa, anem a Tajonar per jugar contra el Promeses, després Cornellà a la Nova Creu Alta i Unionistes a Salamanca. Per tant, quines 5 jornades que li esperen al Sabadell abans d'aquest últim tram que dèiem Nàstic Tarazona allà, Ponferradina aquí a casa i Lugo per acabar la temporada. Dit això, el que dèiem, això d'una banda, el calendari del Sabadell, però és que si mirem les pròximes jornades tenim molt duel directe, per tant, un o altre acabarà sumant, aquí la lectura la que tu vulguis, Sergi. O bé, un dels dos no suma, o bé, si una jornada rodona no podrem tenir, de tots els equips perdent, però com a mínim hi haurà molts aquí que s'aniran restant punts entre ells.
La premissa inicial, el Sabadell que faci la feina, i a partir d'aquí la resta que facin el que puguin, però sí, està clar que amb aquests duels directes cal saber gestionar aquell punt de tensió extra que genera el fet d'estar pendent del teu partit i pendent, encara que sigui allò, picadeta d'ull a distància, però mirant des del darrere què van fent en els altres partits aquests rivals directes ara mateix a la classificació. No fallar, per això, és decisiu en aquest tram de temporada. No fer-ho a casa encara és més important i per Òscar Cano, per moltes raons, els punts que queden a l'estadi, aquestes jornades que li queden a l'equip, al temple i davant de la seva afició, han de ser decisivament importants.
Creo que viene un mes donde todas las jornadas y varios enfrentamientos de la gente que estamos implicada en la parte baja de la clasificación, ¿no? En relación a lo del Fortín, a nuestra casa, a la Nova Creu Alta, la verdad que nos sentimos, eso es lo que más nos duele, ¿no? Duele mucho perder, pero duele muchísimo más perder en tu casa con tu gente que siempre viene predispuesta a ayudarnos, ¿no? Es decir, nosotros lo que no se le puede negar a esta plantilla y a nosotros es que queremos todos los días ofrecerle lo mejor de nosotros mismos a nuestra gente, ¿no?
També et dic, Sergi, normal que hi hagi tant duel directe veient la quantitat d'equips que estan aquí immersos entre el Rayo Majadahonda. I no sé si incloure unionistes amb la victòria al nou estadi Costa Daurada, però sí que Promeses, per exemple, no pot respirar tranquil perquè té 34 punts, com es descuidi cau. Cornellà exactament igual i déu-n'hi-do el calendari que té. Real Unió 33 només té un partit de marge, 3 puntets sobre el Tarazona i el Sabadell. Clar, aquí la pena és que no ho hem aprofitat per fer aquest saltet i a poc que haguessis guanyat un partit estaries en aquest vagó i no el de cua. Però és que els tens a un partit, realment.
Sí, la distància no és exagerada, però el que dèiem, tot passa perquè el Sabadell no falli els seus compromisos, començant per aquest de Fuenlabrada de dissabte al Fernando Torres, on es presenta una nova oportunitat d'això que estàs comentant i del que comentava Òscar Cano abans quan li posava aquest pero a l'equip, no? Sensació de poder aprofitar el que fins ara no has estat capaç d'aconseguir i en aquest sentit demana també el tècnic andalús del Sabadell, Adrià, allò de que si ens ha de somriure una miqueta aquesta sort que se'ns està negant a les últimes jornades, doncs home, millor que tot suma en positiu.
Hemos sido capaces de competir contra todo el mundo, de levantarnos, de poner un pie fuera de los puestos de descenso y cuando nos ha tocado dar ese paso, pues no ha salido todo cruz, ¿no? O no ha salido todo cara, ¿no? Esperemos que a partir de ahora, porque vienen enfrentamientos directos y ya sí que es verdad que son partidos, como se suele decir, de 6 puntos, 3 que puedes sumar tú, ¿no? Y los que dejan de sumar los demás porque estás jugando contra ellos, pues ahora nos sonría un poquito la suerte y el fútbol le devuelva a estos chavales todo lo que en la primera vuelta le quitó, ¿no?
És un tema que té bastant marcat, Òscar Cano, és bastant recurrent parlar de la primera volta i com, i això que ell en la majoria de partits no hi era, com ha afectat, com ha fet callo, que deia l'altre dia literalment, aquests primers partits, aquesta tongada de derrotes seguides, etc, a la plantilla, eh? Cada dos per tres fa referència a, ostres, com el futbol ha fet patir aquests jugadors durant, sobretot, el tram inicial de temporada. Eh?
Sí, el que dèiem abans, al final s'ha convertit en aquesta motxilla que moltes vegades no te n'adones que arrossegues, però que la vas arrossegant. Per un costat t'ha pogut fer més fort, però per un altre, al final, vulguis o no, aquest patiment s'ha quedat dins, per molt que hagis passat per moments en el qual els puguis oblidar. Anem a pensar una miqueta en futur.
Saps què estava mirant jo ara?
Què estaves mirant?
On juga el Real Madrid.
Ah, molt bé. Per veure si pots anar a veure el partit a
no,
Madrid.
No.
Ah,
no, tinc especial interès en veure.
I ja que juga a casa.
Sí, contra l'Atlètic Club.
Correcte.
Però mirava l'hora. Diumenge a les 9.
Diumenge a la nit.
És a dir, és bastant probable, crec, que tinguem una altra vegada un espectador de luxe com Manolo Lama, que ja el vam tenir a la Nova Creu Alta. Home, és que va venir fins aquí a veure el seu fill. Ho dic perquè el central i un dels golejadors d'aquest Fuenlabrada és Manu Lama, fill de Manolo Lama, el company de la cadena COPE. Per tant, sent allà a Madrid, dissabte a les 4,
sí,
al
si
Madrid...
Sí, si la sobretot li permet, segurament pot venir a veure el seu fill. No, home, vull dir, perquè és una hora que el dinar t'agafa molt.
Digue-li, quan el vegis allà a Fernando Torres...
Una abraçada i li diré que diu l'Adri que si la sobretaula ha estat dura. No, però és evident que l'horari, mira, igual que ens queixem d'una cosa, ens queixem d'altra, eh?
Malauradament no afectarà massa l'arlequinat aquest cop.
No, perquè recordem, només ha donat, em sembla, crec, tiro de memòria, 10 invitacions de cortesia, en aquest cas, però per autoritats, és a dir, per representants del propi
institucionals.
Club. Sí, correcte, perquè el que dèiem des de fa setmanes, a resposta d'una petició que ens feia o d'una consulta que ens feia un aficionat, un soci del Sabadell, que és que el Fernando Torres està en obres. 3 de les 4 graderies, perquè ens entenguem, els dos gols i la zona de preferència, vamos, que només tenen en peu la tribuna, la tenen en obres i que, per tant, davant d'aquesta circumstància, només poden garantir la presència dels socis del Fuenlabrada. No hi ha entrades a taquilla, no es poden comprar entrades. I, torno a dir, el club madrileny, el club d'aquesta ciutat del sud de Madrid, només ha facilitat 10 entrades de cortesia a la llotja pel Centre d'Esports Sabadell. Per tant, tothom pendent d'aquest partit, que és a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc. Espero que nosaltres sí que ens deixin entrar. I, en tot cas, recordant el que deies abans, Adri, que avui l'equip ha descansat, que demà tornen a la feina, ho faran a Sant Oleguer. Anem de dissabte a dissabte, dimecres entrenament, roda de premsa...
Divendres és festiu, eh?
Carles Salvador, dimecres, Òscar Cano, dijous. S'avança un dia la roda de premsa del tècnic granadí del Sabadell. Per tant, dimecres, si no hi ha canvi, Carles Salvador, dijous parlarà Òscar Cano, quan això, avui, abans feia la broma, ara ho faig més seriosament, torna Pau Vituri al Tribunal Preferent a les 7 del vespre, avui tota la tertúlia i amb tota la ressaca d'aquest passat partit i de tot el que va succeir també divendres amb la presència del Adam Ronstein, de, bé, del nou projecte del Centre d'Esport Sabadell i mirant cap al futur, evidentment.
Vols un altre spoiler?
Vinga, va.
I demà... Pau resta en aquesta cadira on estàs tu ara, aquí a l'estudi
si
de ràdio.
Si el deixo seure.
Si el deixes seure. Home, Pau resta, no sé si coneixes la dada, porta un any natural sencer encadenant titularitats, una rere l'altra.
El deixarem beneït i ja veuràs tu com no arribarà pel partit del Teruel. No vull cridar el mal temps.
Tu no saps que aquesta gestió es va fer en la prèvia i com he arribat a patir de dir, ja veuràs tu, que se'm trenca l'estadística amb la cinquena groga de Pau Resta. Però no, ha arribat a l'any sencer de titularitats. Sergi Orces, va, deixa-li la cadira, dame el Pau Resta. Fins
vinga,
ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
No acaba de trencar a la primera federació la seva inèrcia al Centre d'Esport Sabadell i a la Lliga Elite el Sabadell B continua també amb la mala dinàmica després d'empatar a 0 al Feliu i Codina contra l'Horta i ja són 5 les jornades seguides sense guanyar. Ivan Sánchez, atacant arlequinat, creu que en aquest moment de la temporada el punt d'aquest empat a terres barcelonines és del tot insuficient degut a la necessitat que tenen de guanyar, sobretot per consolidar-se en aquesta zona. De seguida ho comento. De moment continuen tenint plaça d'ascens directe a Tercera Federació, però ara ja sense paracaigudes. Ivan Sánchez, parlant d'aquesta situació.
Al final es un empate y no sirve de poco tal y como está la liga, porque ahora lo que necesitamos es sumar de tres. Y nada, ahorita nos ha planteado un partido muy físico, con muchos duelos y no hemos podido desarrollar nuestro juego como hubiésemos querido.
L'enfrontament va estar ple d'ocasions, entre aquestes, per exemple, un pal de Moha Hani a la segona meitat. Tot i les oportunitats per avançar-se, el marcador no es va moure. Repartiment de punts 0-0. Parlàvem de 5 jornades seguides sense victòries de l'equip de Conrad García, però és que la sequera sense veure porteria rival ja és de 3 partits. 3 jornades d'un equip que és especialment alegre jugant a futbol sense marcar, i el vestidor, sobretot els de la parcel·la més ofensiva, són conscients que han de revertir també aquest aspecte.
No hay que poner excusas, llevamos 3 partidos seguidos sin conseguir anotar gol y bueno, a partir de aquí nosotros sabemos que no estamos en nuestra mejor dinámica y estamos dando todo por revertirla.
De fet, fins i tot Ivan Sánchez i, per al·lusions gairebé, la resta de companys de la zona ofensiva de la pissarra de l'equip de Conrad García assumia aquesta responsabilitat d'haver de millorar el seu olfacte golejador en les jornades que resten. El conjunt dirigit per Conrad García ara sí que s'ha quedat sense marge, ha perdut tot el coixí que tenia respecte a la zona de play-off, es troba segon encara, però empatat a punts amb el tercer classificat, el Vic, que va guanyar a l'Europa B el líder. Per tant, el conjunt usonenc que enxampa la classificació al Sabadell B. La Lliga Elite, com la majoria de competicions del futbol català, s'atura per la Setmana Santa i el proper partit del Sabadell B serà després, el dia 6 d'abril, a Olímpia contra el Palamós. Publicitat i a la tornada parlem de tennis, parlem d'handbol i de competicions europees de waterpolo.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. You got me.
Tres minuts i tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns 25 de març. Ho vam fer ja en el Sabadell en joc. Ho farem avui en el Tribuna Preferent, però també pel que fa a l'Hotel Suís. Ben tornat, Pau Vituri, com estàs?
Hola, què tal?
Amb waterpolo d'aquí a poc menys de 20... Bé, de fet, estic pensant, hi ha la transmissió del Twitch del waterpolo,
sí,
que també va
sí,
fer dissabte.
Sí, sí,
o sigui que el rodatge ja està...
Ja està.
Se'n recorda el viatget al Vituri. Dèiem, d'aquí a poc menys de 24 hores, l'Estrelpool Natació Sabadell coneixerà els seus rivals tant a les semifinals de la Champions femenina, a la Final Four, com als quarts de la Eurocup masculina. Demà a les 11 s'ha de dur a terme el sorteig, després d'un cap de setmana que ha estat de tràmit, podríem dir, tant per les de David Palma com pels de Quim Colet, o sigui que, Vituri, no sé per on vols començar.
Doncs per les noies mateix, ja que ho vam seguir al canal de Twitch, ho vau dir a la prèvia, no jugaven absolutament res perquè ja tenien el sarró, aquest bitllet per la Final Four, tot i així van tancar la lligueta amb la plena de victòries, és a dir, 6 de 6, gràcies al triomf 18-12 contra el Donasbaros hongarès. El partit no va tenir massa història. Podríem dir que el moment més destacat va arribar al final, quan es va estrenar com a golejadora a la Champions i, a més, per partida doble, la joveníssima de només 14 anys, Ona Jurado, de l'any 2009. L'escoltem a ella i també al tècnic David Palma, precisament parlant d'aquest doblet que va marcar.
Tenia ganes, però penso que no és, potser no és el més important i... que no marcar, bueno, potser hi ha coses que li dono més importància, a part del gol.
Cada dia ho fa millor. Li va bé el final aquest amb el gol, perquè és una golejadora, en categories fica molt gol. Ara està una miqueta encalladeta i avui, bueno, ha aconseguit marcar i això l'ajudarà, no? Tot i que sempre li diem que el més important és defensar i treballar bé tot el tàctic i ja arribarà el moment de fer gol. Ja n'hi ha jugadores que fan gols.
Doncs una d'elles, una de les més veteranes de l'equip, la capitana Maica García, que va ser la màxima golejadora del partit amb 4 dianes, a més de la feinada que va fer aquí a la zona interior, a la Boia. Amb la sabadellenca conversava el Pau Vituri d'aquesta manera després del partit.
Doncs amb la capitana Maica García, que avui ha fet 4 gols en aquesta victòria 18-12 contra el Donasbaros. Maica, què tal, com estàs?
Bé, molt contenta, feliç amb aquesta victòria i res, classificat per la Final Four.
No tenia massa al·licient perquè ja estàveu classificades del partit de l'Àlimos, però bé, sempre és bo, no? Acabar amb aquesta bona nota, amb una victòria, 6 de 6, minuts per les joves, vull dir, al final avui sortiu amb contentes, no?
Sí, i tant, acabar la fase de grup, això, amb complet de victòries, ens dona això molts ànims, ens dona bones sensacions de cara al que queda de Lliga, de Champions, de tot, i això, poder donar minuts a les més joves que vagin ja provant això, Champions, sobretot per la Mar també a la porteria i després la Ona, doncs per nosaltres és un plaer poder jugar aquests partits i guanyar bé.
A més, heu guanyat bé en unes setmanes que estan sent dures, no?, a nivell de càrrega, per un tema de calendari, la Final Four és del 20 als dies 20 i 21 d'abril, per tant, un mes abans toca carregar moltíssim, suposo que ho noteu, no?
Sí, i tant, al final el programa és el que marca, volem donar prioritat a la Final Four primordialment, no? I bueno, hem fet aquestes dues setmanetes de càrrega, després de l'Àlimos hem començat a apretar molt per de cara això a la Final Four, i bueno, ho hem jugat amb el que tocava, amb el programa de físic que tocava, i bueno, tenim ganes que arribi i donem prioritat a aquesta Final Four.
Dimarts el sorteig. Et demanaré fins on puguis i fins on vulguis que et mullis. A qui vol la Maica García com arribar a les semifinals? Sant Andreu, Mataró o Olympiacos?
És que és difícil mullar-se. Et diria Sant Andreu, potser. Estem aquí, bueno, si és aquí, perquè encara no sé ni si és aquí, diria que Sant Andreu, potser, però per això, per experiència, perquè bueno, no ha estat mai a una Final Four i potser això pesa, i bueno, puc dir-te això, però com a puc dir que també pot passar qualsevol cosa i podem perdre, o sigui que això és una Final Four, els millors d'Europa, i anirem a per totes, a passar-ho bé també i a per la Final Four.
I s'ha d'acabar de confirmar oficialment, tot apunta a la nova escullera de Barcelona, sabent que és difícil també que s'organitzi 2 anys seguits aquí a Sabadell, que havia de ser aquí a Catalunya, perquè al final són 3 equips catalans de 4. Com ho valores que al final la Final Four sigui allà, a la piscina del CNB?
Bueno, bé, jo crec que és algo molt positiu pel waterpolo català, espanyol, com vulguis dir-ho, i crec que això estarà, la graderia estarà plena, hi haurà públic, es fomentarà molt això el waterpolo. Crec que el CNB també a l'Escullera estan això ja fomentant el waterpolo femení, que ja era hora. I és molt bo pel waterpolo i crec que per nosaltres també podrem gaudir de les nostres famílies, dels nostres amics que podem veure'ns. I res, o sigui, tant de bo es quedi aquí a casa i a per totes.
Doncs a dos passets d'aquesta setena. Maica García, capitana de l'equip, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
En el moment de l'entrevista, ara ho escoltàvem, encara no era oficial, la confirmació va arribar després, a la tarda, la nova Escullera Vitori serà la seu d'aquesta Final Four, els dies 20 i 21 d'abril, era un secret a veus.
Sí, candidatura conjunta amb la Federació Catalana de Natació, aprofitant també, ara ho escoltàvem, que el CNB, el Barcelona, ha presentat en els últims dies el seu equip femení. Bé, aquí fins i tot amb un punt de... un petit pal, de la Maica García en les seves declaracions, però és cert que dels grans equips catalans, el CNB era l'únic que encara no tenia un sènior femení, un fet incomprensible a dia d'avui. Doncs, tornant a aquesta nova Escullera, una elecció que es donava per feta, com diem, tenint en compte que tres dels quatre equips seran catalans, i escoltem també la valoració que en fa el tècnic David Palma.
Sempre que sigui portar waterpolo de primer nivell internacional aquí a casa nostra, a Catalunya, jo estic content, no m'hagués agradat que fos aquí a Canyón, però evidentment si ja la vam fer l'any passat, bueno, és normal que sigui fora, no? O sigui, en aquest sentit el CNB dona un pas en el femení, ja crea equips, no?, femenins, i li interessa, no?, donar aquesta imatge de que aposta també pel waterpolo femení, i content, no?, al final tres equips catalans aquí a casa, i penso que serà maco, sobretot que facilita que el públic pugui anar, no? O sigui, la grada estarà a rebentar, o sigui, serà xulo.
I una més de David Palma, parlant d'aquestes preferències de cara al sorteig. Adri, Maica García, podríem dir que d'aquella manera es demanava al Sant Andreu. Qui creus que dirà el tècnic de l'Estal Pool?
Diria el mateix, però no ho tinc clar.
Doncs va, la resposta.
És que està difícil, aquest any. Està difícil. O sigui, et diria que no em fa por cap equip, que penso que depenem molt de nosaltres. Potser l'equip que té menys experiència és el Sant Andreu, no? Que és un equip que igual a Final Four la pressió i tal. Nosaltres, el nostre plantejament serà el d'anar a guanyar-la, com sempre. Jo penso que serà maco perquè no tenim aquesta pressió. Al final, quan ja l'has guanyat un any, l'any següent evidentment que la vols guanyar, però no tens aquesta pressió a nivell, o nosaltres ho notem així, no? Inclús a nivell institucional no tens aquesta pressió de has de guanyar sí o sí, que no la vas guanyar l'any passat, no?
Doncs demà sortirem de dubtes i sabrem si és el Sant Andreu, el Mataró o bé l'Olympiakos grec, el penúltim escull per aixecar la setena Champions, i el masculí de l'Estal Pool, d'altra banda, està a només un pas de la Final Four de l'Eurocup.
Sí, defensava 7 gols de renda l'equip de Quim Colet a la piscina del Tourcoing francès, anava amb la classificació a la butxaca i de fet va tornar a guanyar l'Estal Pool, en aquest cas 12 a 15 per 3 gols de diferència. Al bombo de demà anomenarem possibles rivals dos croats, el Juk Dubrovnik de Sergi Cabanes i el Primorie de Rijeka, un serbi, l'Estrella Roja, un alemany, l'Spandau de Berlín, un romanès, l'Steaua de Bucarest, un italià, el Rari Nantes Savona, i un grec, el Buliagmeni. Recordem, eliminatòria de quarts de final serà la prèvia abans de la Final Four, enguany en format Final Four, aquesta segona màxima competició continental. També doncs parlava el tècnic Quim Colet de preferències, de possibles favorits i amb un punt d'enigma en aquest sentit.
No m'agrada dir exactament preferències, etcètera, etcètera. Està clar que hi ha un parell d'equips que crec jo que són els cocos. A part del nivell de tots, poden ser els cocos, no? Però veurem què ens depara el sorteig, i amb el que hi hagi, doncs, anirem a tope per intentar aconseguir la classificació i ficar-nos a la Final Four.
Doncs parlava de dos favorits, Quim Colet no donava noms, però també ressaltava que d'aquests 8 classificats, Adri, 6 venen de caure a la fase prèvia de la Champions, i els altres dos són el Savona, que té nivell de Champions, i el Primorie de Rijeka. Per tant, estarem pendents d'aquest sorteig de demà a les 11 del matí. Escoltarem protagonistes aquí a l'Hotel Suís. Un últim apunt, Dimecres a les 7 juga l'Astralpool masculí, recupera la piscina del Terrassa, el partit de Lliga que hauria d'haver jugat aquest cap de setmana, amb l'oportunitat de deixar virtualment lligada aquesta segona posició que ocupen a la fase regular de la Divisió d'Honor.
Tindrem derbi, per tant. Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adeu.
I en tenis femení, Caitlin Quevedo s'ha proclamat campiona de la primera edició de l'Open Lexus Sabadell. La nord-americana d'origen canari, de fet, va dominar amb mà de ferro aquest primer torneig internacional femení organitzat pel Club Tenis Sabadell. Quevedo no va cedir ni un sol set en tot l'Open, ni tan sols a la gran final, en què va superar la sueca Kajsa Henneman per 6-0-6-4. Quevedo, com no pot ser d'una altra manera, només podia expressar felicitat.
Quan entra el partido... No pienso realmente en eso, pero o sea, solo pienso en jugar y bueno, o sea, hoy me ha salido muy bien, creo que la táctica que tenía y pues sí, jugué muy bien el primer set. Igualmente ya sabía que tenía que estar ahí todo el partido porque ella es muy, o sea, buena jugadora y pues al final en el segundo set sí se igualó un poco y pues ahí tenía que seguir. Sí, o sea, estoy muy contenta con el nivel y he jugado bastante bien.
Tot i que la final va anar per la via ràpida, al carrer Prat de la Riba fan un bon balanç d'aquest primer Open Lexus. August Serra, el president del Tenis Sabadell, espera que el torneig hagi vingut per quedar-se.
L'objectiu és que es quedi. Espero que sí, perquè de fet els sponsors jo crec que estan molt contents. Faig un balanç molt positiu de l'esdeveniment. Ha sigut una setmana fantàstica, a més ens ha fet bon temps, un nivell alt, un comportament de les jugadores extraordinari, amb un fair play fantàstic, i bueno, una final que ha sigut una mica ràpida, podria haver sigut una mica més lenta, però jo crec que el balanç per mi és positiu i ha vingut per quedar-se. Almenys jo faré tot el possible perquè sigui així.
Ara sí, no volia jo ara tallar el president. A la modalitat de dobles deia, Henneman també va ser subcampiona fent parella amb la balear Yvonne Cavaller. Les campiones van ser la romanesa Oana Simion i l'alemanya Joelle Steur. Un cop finalitzat el torneig i després de l'entrega de premis, el Sergi Parc va conversar una estona a la mateixa pista central del Tenis Sabadell amb el director de l'Open, l'Albert Codina.
Com estàs, Albert Codina? Com estem? Bona tarda.
Bé, contents de que tot hagi anat bé i esperançats en poder seguir celebrant aquest torneig que ha costat d'arribar, però crec que ha tingut una molt bona resposta i esperem que funcioni i es consolidi en el nostre calendari.
Per la història ja quedarà aquest Open Lexus com el primer torneig internacional femení de tennis aquí a la ciutat. I tu, Albert, doncs, com a primer director d'aquest torneig, no, també, deies el balanç positiu. Realment ha estat positiu el balanç que feu des del Tenis Sabadell del torneig?
Sí, jo crec que hi ha tota una sèrie de variables que tu pots controlar i n'hi ha unes altres que no depenen de tu, l'assistència de jugadors de bon nivell, que t'aguanti el temps, que parlàvem, vol dir que jo crec que hem tingut molt, molt bon nivell aquests dies aquí a les nostres pistes. Crec que, a més, tenim una jugadora que ha guanyat aquest primer torneig que segur que farà moltes coses importants en el circuit internacional. Vol dir que també és una molt bona referència que sigui ella la que hagi sigut la que hagi guanyat. I, per tant, nosaltres estem contentíssims i comencem a treballar ja per la segona edició d'aquest trofeu.
Hem vist una final, no sé si dir desequilibrada, perquè el segon set sí que ha tingut aquest punt més emocionant. Sí que és cert que ho comentaves ara, no? Que al final la Kayla Quevedo, jugadora júnior sí, però que apunta, vaja, els que en sabeu més del tennis ja preveieu que pugui apuntar més amunt. Ho ha demostrat, per dir-ho així, a la pista, no només avui, sinó durant tot el torneig, perquè al final, en individual parlo, no s'ha dit ni un sol set.
Sí, ha demostrat una superioritat. Però realment els punts han estat molt equilibrats. El que passa és una jugadora molt consistent que bueno, acaben caient sempre de la seva banda, no? I ha sigut un primer set que realment el resultat doncs, sembla que sigui molt més ampli del que ha estat a dintre la pista, però és veritat que els punts finals, els tocs finals, pocs errors, una jugadora molt consistent. Jo crec que la gent ha gaudit molt del partit i el segon set doncs, potser el marcador ha fet més justícia al que s'estava veient dintre la pista.
Per tant, no hem tingut al final tercer set, no hem tingut aquella emoció que, per dir-ho així, podem esperar a vegades d'una final. L'emoció potser hem tingut al cel, que se'ns ha quedat nublat, ha aguantat. Anem a dir per sort, també sabem que estem en temps de sequera, més aquí al Tenis Sabadell sabem que també heu hagut de prendre doncs, aquestes mesures extraordinàries, però durant tota la setmana em comentaves, Albert, que ha aguantat i això també doncs, és d'agrair en aquest sentit, pel bon desenvolupament del torneig.
Sí, és d'aquells factors que dèiem que no podem controlar. Les previsions eren que no plouria fins dilluns, però bueno, sempre et queda una miqueta aquell dubte. Han caigut algunes gotetes a Barcelona que ens han espantat a primera hora del matí, però bueno, al final ha aguantat i esperem que ara sí, definitivament, plogui perquè ens fa falta a tots.
L'últim, Albert, per la meva part. Primera edició, com dèiem, primer director d'aquest torneig tu. Parlàvem amb l'August Serra i, clar, al final el que ens comentava és que si és pel tennis, aquest torneig, que evidentment tindrà el futur assegurat, però al final també, òbviament, depèn d'altres factors també, doncs, autoritats, ajuntament i, sobretot, patrocinadors. Li augures un bon futur a aquest torneig tu des de la teva perspectiva, sí o no?
Jo crec que sí, i més tenint en compte l'èxit d'aquesta primera edició, crec que els patrocinadors estan molt contents amb el resultat, i és veritat que l'esport femení cada cop doncs, troba més facilitats doncs, perquè els patrocinadors s'hi volquin. Vol dir que jo crec que tenim un bon futur i penso que tenim assegurada la continuïtat del torneig.
Tant de bo que sigui així. Albert, moltes gràcies, felicitats.
A vosaltres, gràcies.
I avui acabem amb handbol. L'Oar Gràcia ha desaprofitat l'oportunitat de deixar gairebé sentenciat el bitllet per les fases d'ascens de plata femenina a or. Tenien doble compromís les verdiblanques en menys de 24 hores i van fer la feina en el partit sobre el paper més difícil, guanyant per 2 gols a la pista del Levante Marni, i en canvi l'endemà, ahir, van perdre a casa contra el penúltim, el Benidorm, 24-25. Per Carol Carmona, l'entrenadora, la fatiga es va notar, però sobretot en l'aspecte mental.
Es va notar la fatiga perquè no estem acostumades, era la primera vegada, no?, aquesta temporada que ho fèiem, però jo crec que sobretot a nivell mental. Ens va penalitzar a nivell mental d'afrontar doncs, un partit que no era fàcil pel fet de... d'enfrontar-nos a l'equip que anava última a la classificació, que va última a la classificació, venir d'una jornada anterior on ens vam deixar la vida en una pista molt complicada i costa i ens va penalitzar això.
La part positiva de l'assumpte és que van perdre tant el Sant Joan d'Espí com la Roca, els altres dos candidats a aquesta segona plaça, amb la qual cosa ens esperen 2 últimes jornades d'infart. A plata, l'Oar és segon amb 35 punts, amb 2 de marge sobre el Sant Joan d'Espí i 3 sobre la Roca. Després de la Setmana Santa, l'Oar femení visitarà el 9è, al Palau Tordera, el Sant Joan d'Espí jugarà a la pista del 8è, al Mataró, i la Roca rebrà el 12è, al Ribes. Però atenció amb l'última jornada, les gracienques reben el campió, al Mislata, mentre el Sant Joan d'Espí i la Roca que s'enfronten entre elles. L'equip masculí, per cert, va empatar 29-29 a Sant Esteve Palau Tordera i, per si hi havia algun dubte, s'acomiada de totes de les fases d'ascens. Així arribem pràcticament a les 2. Nosaltres ens acomiadem. Recordeu, avui a les 7, tribuna preferent amb el Pau Vituri, abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar, i ara el Notícies Migdia, amb els informatius d'aquesta casa i amb la Núria García al capdavant de tots ells. Que vagi bé, bon dilluns.
Doble esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.